Tot costa.
El gran morbo de l'Espanya-Egipte de demà a Cornellà és saber si Joan Garcia debutarà o no amb la selecció espanyola. Però la preocupació, com a mínim la meva, és que Lamine, Cubarsí, Pedri i Fermín, que ja van ser titulars al bolo de divendres, demà descansin. A veure què hi diu Don Luis.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dilluns 30 de març de 2026. Ja mora nova, dia llarg. Vaja, com hauria de ser tot l'any. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que el Barça ja ha venut més de 45.000 entrades pel clàssic d'aquest dijous al Camp Nou, tornada dels quarts de final de la Champions femenina. Recordeu el partit Madrid-Barça a 6:45 de la tarda. Serà el tercer partit del Barça contra les jugadores blanques en 3 dies. Fins al moment, 2-6 i el 0-3 d'ahir, que deixa el Barça amb 13 punts de marge a la Lliga. De fet, podran tenir la primera oportunitat de guanyar la competició dilluns vinent, depenent del que faci el Madrid diumenge.
Ahir el Madrid no va arribar a xutar porta. El pròxim repte és que no es presentin al partit, però esperem que no sigui el de dijous, que es planteja com una autèntica festa.
Ja que muntem una festa, sisplau, que es presentin.
Efectivament.
Sí. Per cert, que el Barça ha fet oficial l'acord amb el Twente neerlandès per la incorporació de l'extrem dreta de 17 anys, Liv Pennock, a partir de la temporada vinent. Vosaltres ja ho sabíeu, perquè ho va avançar...
Macropunt per Ruth Vilà.
Ho va avançar la Ruth Vilà al Fem Futbol. Liv Pennock és una de les apostes que ha fet el Barça de jugadores joves de cara a tenir dinàmica de filiar el primer equip i anar tenint ja oportunitats. Mentrestant, la Lliga masculina torna aquest cap de setmana vinent amb el Betis espanyol i l'Atlético Barça dissabte, mentre que el Girona rebrà el dilluns de Pasqua al Villarreal. El Girona torna als entrenaments dimecres, l'Espanyol i el Barça ho han fet avui, en el cas blaugrana, amb les novetats de Koundé i Balde. Veurem si arriben dissabte. Més difícil ho té De Jong, que avui encara no s'ha entrenat.
Ara, d'aquí una estona, amb la Laia Tudel endreçarem la infermeria blaugrana, que té com a hoste més lamentat, si és que se'm permet l'expressió, Rafinha, que, com sabeu, en té per 5 setmanes de baixa.
Sí, el Barça, perdoneu. El Barça, efectivament, ja sap que no podrem comptar amb Rafinha i haurem d'estar atents a la resta de partits internacionals, entre ells l'amistós d'Espanya-Cornellà, que ja sabeu que concentra el gran gruix de jugadors del Barça, i amb la possibilitat que Joan Garcia debuti. Estem pendents de la roda de premsa de Luis de la Fuente, que ha de parlar ara a les 8 i potser dona alguna pista sobre si el porter del Barça podrà debutar demà a l'estadi del seu ex-equip.
O potser no, tenint en compte que no ha convocat a 4, ens mereix així un dia més, ja no vindrà d'aquí.
De moment, el primer partit, el titular va ser Unai Simón, i De La Fuente sembla que hi manté la confiança, sí. Però bé, volia veure en aquesta concentració Joan Garcia com es comportava, també potser el vol veure com es comporta la porteria, el petit detall, no? Però veurem. I avui hem de lamentar la mort als 84 anys de Ferran Martorell. Va ser directiu de l'Espanyol durant 17 anys, fins i tot va assumir la presidència del club temporalment entre juliol i desembre del 89, un perico il·lustre que va tenir una presència mediàtica important en programes fins i tot d'aquesta casa.
Sí, jo crec que va fer
futbol,
fama,
sí, sí.
Vaja, es va fer popular televisivament parlant amb el 100% futbol.
També tenia una fundació, Ferran Martorell, que era molt important pel que fa a equips base, ara ja desapareguda.
Era com l'Adam, per exemple, Quique de Lucas i va sortir de la Fundació Ferran Martorell. En fi, un personatge de l'espanyolisme i del futbol català, jo m'atreviria a dir, i un tio entranyable, tot i que sempre defensava el seu espanyol, si feia falta amb un crit o amb una atzagallada, però vaja, el nostre condol a la família Martorell i, evidentment, a la família de l'Espanyol.
Encara en futbol i tornant a la Lliga F, l'Espanyol i el Badalona van guanyar els seus partits aquest cap de setmana i tots dos han assegurat ja la permanència a la categoria a falta de 6 jornades.
Bé,
el cert és que no hem patit per cap dels dos durant tot l'any, mantingut una tònica a la zona tranquil·la de la taula i, per tant, ja salvats. En bàsquet, la penya viatja aquesta tarda cap a Grècia, on demà passat dimecres jugarà el primer partit del play-off de quarts de final de la Champions FIBA davant l'AEK d'Atenes. Ho fa, però, amb una mala notícia, perquè no hi podrà comptar amb ells. Els manté Tomic i Simon Birgander. Són dues baixes importants per Dani Miret.
I la de Guillem Vives, el base en el que està de Vives, amb menys minuts que els dos pivots, però realment ja és mal moment per anar a tenir baixes d'aquest calibre en un moment clau per la temporada. Recordeu que el gran objectiu de la penya és ser a la Final Four, que es jugarà a l'Olímpic de Badalona.
I per ser un últim hora en referència també a la penya, que torna Ferran Lavinia com a director general. Ja hi va ser com a jugador, ara com a director general.
Mira, demà, pensant en aquesta eliminatòria contra l'AEK, parlarem amb Juan Morales, el president de la penya, i entre altres coses li podem preguntar per aquest retorn de qui va ser un jugador destacat, fins i tot capità, si no em falla la memòria de la penya en el seu moment, que ara torna per reforçar els despatxos.
Encara en bàsquet, el Manresa ha anunciat la incorporació de l'escorta nord-americà de David Duke Jr. fins a final de temporada. Duke té 26 anys i fa 1,93. Arriba procedent del Perth Wildcats australià. I en tennis, Jannik Sinner va guanyar...
És que no el conec ni en David Duke Jr. ni els Perth Wildcats, vull dir que...
Vaja,
segur que el Manresa...
Has quedat meravellat per la meva pronúncia, bàsicament.
Això sí, estava com un comentari en el Hello TV.
Espera't, que ara et parlaré del Sunshine Double. Perquè en tennis, Jannik Sinner va guanyar el Masters 1000 de Miami i això vol dir, com bé saps, Costa, que ha fet el Sunshine Double, és a dir, que ha guanyat Indian Wells i Miami. És el vuitè tenista en fer-ho, l'últim ho havia estat Djokovic, que l'havia guanyat en quatre ocasions, i aquesta mateixa temporada també ho ha fet Sabalenka en dones, però vaja, que en el cas de Sinner, sobretot, aquesta victòria li serveix per escurçar diferències respecte al Caraf de cara a la lluita pel número 1 mundial.
No desconeixia que aquests dos tornejos, clar, sí. Entenc que pel sol que hi fa, però no sabia que formaven part d'un double.
Sí.
Què riu? Hola, Marcos, què rius?
No. Bona tarda.
Continua. Sabia que et faria gràcia, el concepte.
No, està bé.
Portes en el Sinner ja 3 minuts.
A més, ja saps que el tennis
m'interessa. Se li està fent llarg, el Marcos, ja. Sí.
Doncs si no li va bé, mala sort.
En fi, és un dia per anar amb tranquil·litat, sí, Marcos.
Aquest és... Sí, perquè és una setmana, que és una setmana estranya i tal.
Bueno, una setmana complicada, eh?
Ah, sí?
Home, el dissabte, mira quin partit.
Sí, però queda molt lluny.
Estàs allargant el sumari.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
La baixa de Rafinha resta opcions d'èxit al Barça, i us oferim tres possibles opcions. La baixa de Rafinha resta opcions d'èxit al Barça, sí, a Lliga i Champions, sí, només a la Champions, o no. Teníeu aquestes tres opcions.
M'ha agradat que hagis repetit l'anunciat.
L'he repetida per poder dir èxit bé.
D'acord. Això ho feia el gran mestre Cuní, llavors deia matins.sí i matins.no, però nosaltres ho fem d'una altra manera. En fi, des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor i cap de continguts del Tot Costa, Marcos López, bona tarda.
Bona tarda.
Tot en ordre?
Tot en ordre. Sí, no, una miqueta curt, però bueno.
Que anava curt?
Sí.
Bé, anem.
9 minuts. Vinga, va.
Gemma Mallorca, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem.
Senyor Dani Sanabra, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
El Dani li ha anat bé.
No, molt bé. És que he calculat, he arribat just per no perdre'm el show de Sunshine Double, matins.sí,
matins.no. Tu sabies que es deia
Sunshine Double? No, però t'he sentit el que dius.
Fa calor.
M'ha semblat que fins i tot has arribat a imitar Carrascal en algun moment.
Sí, home, clar.
Llavors, estic orgullós del moment en què he aterrat.
Després de sentir parlar, a veure com ha anat això de David Duke Jr. i dels Perth Wildcats australians. Vaja, jo crec que s'havia de parlar del Herald Tribune.
Que diria el meu gran referent, Sergio Ramos, la ignorància és molt atrevida.
Això, ja tens, sí que tens raó. En fi, va, no perdem més temps, que ja n'hem perdut prou. De seguida entrem en matèria de clàssic femení, episodi 2, però abans hem de recordar que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
Deixa'm que ho digui així, que anar a Tarrés en l'equip nord-americà actual tindria molts problemes per sobreviure.
A mi em fa gràcia perquè li dic a Anna, tia, tu vens aquí i o sigui, al minut dos tens 4 denúncies. Perquè jo al principi vaig dir, vale, jo començaré aquí, seré una entrenadora maja, saps? Però no era ni la meitat del que volien. I jo per mi ja era increïblement canvi des del que havia viscut. I no, que va, encara em faltaven 20 pobles i els posem a riure les dues, no? Però li dic que les generacions canvien i tots ens hem d'adaptar. I estic segura que l'Anna ara entrena també diferent, que sap adaptar perquè és un geni també.
Tot costa una dècada.
L'Andrea Fuentes, que efectivament s'ha convertit en una entrenadora maja i, a més, guanyadora, perquè ho està patant, primer com a seleccionadora dels Estats Units i ara ja en els últims temps com a seleccionadora espanyola, una de les cracs que ha passat pel Tot Costa en aquests gairebé 10 anys d'història. Fot-li salva.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Oh, yeah! Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Patri, compte que pot carregar la cama. Juga la continuïtat cap a Serra Jordi, el xut, Sant Marina, el gol! Gol, 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 gol! L'alt gol dona, balla! Amb la centrada enrere, la rematada de l'Alexi, el gol! Gol, 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 gol! El segon del Barça! Una pot fer la central, la pilota al primer pal, s'acaba enverinant i acaba entrant. Gol, 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 del Barça! Toca en una defensora al Real Madrid, diria que a més ho ha fet amb les mans, i acaba entrant a la porteria de missa 10 de la segona 0-3.
No va ser un 2-6 de Champions i sí un 0-3 de Lliga F, que pràcticament la sentència, bé, com va dir Graham Hansen, ara l'escoltarem, la Lliga en realitat ja ho estava de sentenciada. La diferència és que el Madrid ahir gairebé ni va comparèixer al terreny de joc. Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja no és que la distància s'escurci o s'ampli, sinó que directament ahir va fer la sensació que el Barça s'ha menjat la moral del Madrid, que en altres moments, en altres duels d'aquesta temporada, sí, ha plantat cara, com parlava ahir Pere Romeu.
Sí, i tot i que el Madrid ahir va decidir fer un plantejament molt més conservador, segurament espantades pel 2-6 de la Champions, i vam veure un Madrid amb 5 defenses, que això no havia passat ni en l'època de Toril, molt més tancat al darrere per evitar segurament una sagnia. El Barça no només va fer més xuts entre els tres pals que la Champions, en va fer 9 en total en el partit d'ahir, sinó que, a més, va aconseguir mantenir la porteria a 0 i ajustar aquelles...
Perdó, ahir va fer més xuts que la Champions?
Sí, entre els tres pals, sí.
Aquesta no la tenia.
Sí, hi ha alguna, si recordes, hi ha alguna salvada de Rocío sota pals,
sí. Missa
a
Missa també.
Missa, sí, també. Sí. Sí. A la Champions van ser 7 xuts entre els 3 pals, 6 gols, i ahir en va fer 9 i no va estar tan efectiu al Barça.
Tenia clar que la cosa havia estat eficaç al partit de Champions,
sí,
però no tant, no,
molt,
fins
molt,
a,
sí,
no fins a aquest punt.
Però sí que és cert que vam acabar amb la sensació que el Barça va jugar millor el dia de la Champions, que sí, no pas ahir. Sí, també pel plantejament del Madrid, no? Molt, clar, més tancat al darrere, que li va complicar, clar, molt més les coses en atac. Un partit on el Barça va fer rotacions també al davant, és l'única línia que va canviar Pere Romeu, i on van haver els gols d'Onavalla, d'Alexia i de la Clara amb pròpia porteria. De fet, les jugadores del Barça i el propi Romeu es van sorprendre d'aquest plantejament del Madrid, com explicava Graham, que va ser una de les destacades en aquesta entrevista que feia y al club de la mitjanit.
Han decidido jugar con una línea de 5 hoy, que nunca lo han hecho contra nosotros, y bueno, hemos adaptado bien, creo, para para seguir buscando los espacios para marcar goles. Hemos hecho eso, al final queríamos los tres puntos y por la manera que saltaba Noé, bueno, el partido pedía muchos pases, mucha calma y intentar acelerar el partido en los momentos que tocaban.
Han decidido jugar con cinco. Sona una mica...
Da igual, que lluvin en set, en buit...
Han sortit que no els en fotem sis una altra vegada.
Sí, sí. La veritat.
Sí, 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 realment sí.
I a més amb aquests ajustaments, perquè Romeu després del 2-6 diu hi ha coses que hem de canviar, Caicedo es va fer un mal relatiu en aquest partit de Champions, i en canvi en el partit d'ahir el Barça va ajustar molt més en quan tenia la pilota linda a fer una falta o fer el que calgués, anar dues jugadores a cobrir-la i que no hi pogués haver aquestes contres perilloses, que és l'única cosa que va tenir el Madrid en el partit de Champions. Graham, a més, en aquesta conversa ahir al Club de la Mitjanit, va descobrir una cosa, que és que el partit de la Champions tenia molèsties. Mm-hmm. Vam comentar molt, perquè l'explicació que fa Romeu abans i després del partit de la suplència de Graham és una explicació tàctica, no? Diu que inclou Serra Jordi perquè creu que és una jugadora que necessita el mig del camp per evitar algun dels perills del Madrid amb Dabrit, sobretot, i les seves arribades. I, en canvi, ahir Graham sorprenia explicant, doncs, que no, que tenia algunes molèsties i que per això no havia estat titular. Va jugar la segona part de la Champions. Ahir va fer molt bon partit Graham. Veurem això, què vol dir de cara a la tornada de la Champions al Camp Nou, si Graham entra o no entra de titular.
Dependerà de quina versió sigui la bona. Sí. Si és la de Romeu, té opcions de sobre la banqueta.
I quina és la bona?
No, no en tinc ni idea, però vaja.
Per mi, sentit la jugadora, i és veritat, i ho comentava ahir, que ella acaba el partit de la Champions amb una actitud de jugadora satisfeta, riallera amb les companyes, que no, jo crec que no coincidiria amb el fet d'haver-te quedat a la banqueta. No, perquè potser la va voler protegir, no va voler explicar els detalls. En qualsevol cas, a mi aquell partit i aquella suplència, per motius tècnics, m'havien fet pensar que ja no era intocable, i sentint la vella diria que el dijous jugarà i que continua sent.
Justament per això a mi em sorprèn, és a dir, si tu a una jugadora que fins ara ha estat indiscutible la deixes a la banqueta, fent veure que és una decisió tàctica, no la protegeixes, la despulles.
Bé, però depèn de quines fossin les molèsties, potser no li venia de gust explicar... Ja,
però és que ningú demana que... Ja. Era una qüestió física, punt. No, una qüestió tàctica, que Serra Jordi, la iaia fuma, i resulta que surt la jugadora diumenge i diu, no em trobava bé.
No, pot ser que sigui una manera també d'apretar a Graham Hansen. És a dir, veient el rendiment que té Vicky López, jo crec que és un bon missatge a Graham de dir, potser no ets tan intocable de cara al tram final. Pot ser que tingués molèsties la jugadora i pot ser que Pere Romeu la protegís. Però jo crec que si la tàctica de Pere Romeu és apretar-la una mica i després Graham respon com el partit d'ahir, doncs sí, que ho faci cada dia Pere Romeu, que l'apreti cada dia.
El d'ahir probablement és el seu millor partit de la temporada.
És el millor partit de la temporada, sí. I de fa dues temporades possiblement també.
Aquesta suposada protecció, a què respon? És a dir,
No, ho sabem.
No, però per què
no
es pot dir si té molèsties?
Per no donar pistes al rival, imagino.
No ho he entès mai.
No ho sé perquè no
és una miqueta d'altres esports.
En realitat, fa bé la Rut de ressaltar-ho, perquè els que estàvem ahir al Club de la Mitjanit ens vam quedar bastant de pasta de moniato de la jugadora. Que la pregunta del Xavi era...
Dues vegades li pregunta
per
Xavi.
Per la suplència, deixa claríssim que no és una qüestió tàctica i que no era el que ens havien explicat. Tampoc crec que tingui més importància. I escolta, si ha servit poc o molt, o perquè faci net i jugui com ahir, o perquè s'espavili i jugui com ahir, ha estat una bona decisió. Què més, Rut?
Doncs ara el Barça es distancia a 13 punts del Madrid, en queden 18 en joc. Això vol dir que la pròxima jornada el Barça podria ser campió de Lliga.
Perquè però... a més el Barça juga després del Madrid, eh?
Sí, perquè el Barça juga dilluns. Sí.
Contra el Badalona, el Johan Cruyff.
El Johan Cruyff, sí. El Madrid juga contra el Madrid Club de Futbol fora diumenge i el Barça rep el Johan Cruyff a l'Ona Badalona. Per tant, si el Madrid perd i el Barça guanya, ja ho seria aquesta jornada.
Empatant no serveix, eh?
No, empatant no serveix. I si no, ja la pròxima jornada ja depenen d'elles, que ja seria el partit contra l'Espanyol, que encara no té data, perquè el cap de setmana d'aquella jornada hi ha Champions, el Barça, en principi, jugarà a les semifinals de la Champions aquell cap de setmana.
L'altre dia vam quedar que tenia
pel mig.
Però vaja, la setmana de finals d'abril tindrem aquest partit contra l'Espanyol, i aquí sí que ja el Barça dependria d'elles mateixes per ser campiones de Lliga.
Doncs molt bé, una Lliga més, el Barça en deu portar
7 consecutives?
Crec que sí. Crec que són 7 consecutives.
Pensava que eren més.
Heu perdut el compte.
És normal.
I ja tenim les jugadores pensant en el partit del Camp Nou. El Barça informa avui que s'han venut ja més de 45.000 entrades en un aforament d'unes 62.000 persones, per tant...
Són una mica menys perquè tenim visió
les
reduïda...
Les que no veuen, no?
Més les 3.000 que hem de guardar pels aficionats del Madrid que
però
vinguin, potser no arribem a...
Bé, més del 70%, diríem, que ja són venudes.
És moltíssim, eh?
És moltíssim, i més a més...
Amb tot decidit. És una passada.
Sí, però jo crec que, sincerament, en aquest cas, crec que el marcador no és una cosa fonamental, sinó retornar al Camp Nou després de 2 o 3 anys, al Madrid, que qui sap, igual li tornes a fer 5, vaja, no...
El missatge de les jugadores després del partit, que és el primer
millor,
que diuen...
Seria que hi hagués competició seria millor, però sí. Jo crec que la festa...
Però per què? Té que haver competició. Si tu és millor i guanyes, ja
sí,
està. Home,
sí, però seria més emoció.
Home, no. Ja està, guanyes. És que ara el problema és que el Barça guanyi. No,
estic parlant pel que hi ha d'anar. I ah, no, has de pagar per anar, no poc.
Però el que anirà a l'estadi és una experiència. Està a l'estadi...
Celebrar, és més una celebració. Si el Barça guanya 2-6 a l'Atlètic de Madrid... parlo del futbol masculí de Copa del Rei, per exemple, o de Champions, tu aniràs a la tornada igual, a celebrar, no?
Sí, però home, el partit tindrà menys gràcia que...
O no, tindrà menys emoció, mira, però serà com a orgasme, serà més gran.
Escolta, si guanyem 2-6 al camp de l'Atlètic de Madrid a l'anada de la Champions, no em posaria a discutir amb tu.
No, l'anada és al Camp Nou.
Però imagina't.
Doncs si guanyem 6-2, no ens posarem a discutir si anem al Metropolitano.
Però que la gent aniria al camp.
Sí, és que jo no estic discutint que s'hi hagi d'anar. Dic que crec que el partit té altres emocions atractius que purament...
Que per mi té molt de mèrit que la gent vagi a aquest partit precisament per això. O sigui que 6-2...
Però què quedem?
Que té molt mèrit que vagi la gent.
Però no m'estàs dient...
Que és igual.
Sí. No m'estàs dient que és igual al marcador i el mèrit on és, llavors?
Anar a un partit que ja està 6-2, o sigui, per celebrar aquesta festa.
Ara estàs donant la raó a tota la feina que havies fet. Estàs destruint tot l'edifici que havies construït.
M'estàs descol·locant.
Sis lligues consecutives i aquesta serà la setena.
I la l'anterior que no ha guanyat...
En 10 en total.
L'anterior que no va guanyar el Barça, qui la va guanyar? L'Atlètic
de Madrid. L'Atlètic de Madrid, sí.
Hosti, no la recordo gens, aquesta.
Sí, de fet, l'Atlètic de Madrid jo crec que en va guanyar potser 2 o 3. Sí, no sé si alguna se la van dur al Llevant, però 2 o 3 de consecutives, perquè entre el 15 i el 20 el Barça no en guanya cap. El Barça professionalitza la seva secció el 2015 i aleshores està 4 temporades sense guanyar la Lliga. Malgrat la professionalització, que era un avantatge, en teoria. Però...
Home, sí, semblaria.
Sí, però és veritat que aquell Atlètic de Madrid li passava una mica...
Era el líder total, l'Atlètic
de Madrid. Li passava una mica el que li passava al Barça, que és que, com a molt, perdia contra el Barça. I el Barça es deixava punts en un altre partit i aleshores era una lliga que, com passa ara, el que passa que el Madrid falla més del que fallava el Barça aleshores.
Sí, molt més, la veritat.
Encara tenia un document de poc de sentit de l'entrevista del Club de la Mitjanit, que era Graham precisament parlant de la il·lusió que els fa jugar al Camp Nou.
Tenemos mucho amor a este estadio, es nuestro casa, tenemos muchísimas ganas de volver a jugar allí con nuestra afición y esperemos que los últimos 20.000 van a comprar tickets estos días para venir a apoyarnos en este día especial contra Madrid en el Clásico. Tenemos muchísimas ganas de celebrar eso y siempre hemos disfrutado al máximo estando ahí con toda la gente que siempre ha venido a apoyarnos al 100%.
Em recordava el Saba que, a més, aquest partit serà el partit 500 de l'Èxi amb la seta al Barça, un motiu més per celebrar.
I tant. I per fer-li un homenatge com el que es mereix, per si no en juga gaires més, dic.
Perdó?
Això ho diu vostè.
Perdó, no? Però què ha passat ara?
Sí, no.
Alexia,
acaba contracte. Si es compleix pel que fa partits, té un més un, però ja ho hem explicat diverses vegades, que l'estiu caldrà veure què passa amb Alexia.
Galleda d'aigua al vi, eh?
Però potser no és moment per recordar-ho.
No diré cap exclusiva, eh? Serà parlat en campanya electoral. De fet, fa...
Bé, el que el Barça ha dit en campanya electoral és que està convençut que Alexia continuarà, però s'ha de veure.
Aquí m'explica clarament que el Barça deixa la pilota a la taula d'Alexia i que si Alexia vol continuar, continuarà, i que si Alexia vol marxar, el Barça l'ajudarà a marxar.
Zero dubte sobre això, però que no, Marcos, al principi de temporada vam tenir una finta que se'n va. Bé, doncs esperem que es quedi, però... per si de cas jo aprofitaria.
Està jugant molt bona temporada. Molt bona, eh?
Saps qui està jugant també molt bé? Ona Batlle, que va ser probablement la segona millor jugadora del partit d'ahir, juntament amb Graham.
I també marxa,
I ara el Costa podria recordar també.
A veure.
Que ja veurem quants partits... De fet, una de les il·lusions d'Ona Batlle per... Això ho va explicar també la ruta al Fem Futbol, que una de les il·lusions d'Ona Batlle per tornar al Barça és que volia jugar al Camp Nou.
Doncs una mica
més... Esperàvem que no hi juguessin aquesta temporada.
No, clar, ens hagués ajudat a la seva renovació, que no hagués jugat, però és que ara dijous ja complirà el seu somni.
Som a temps d'enderrocar-lo i tornar-lo a construir un altre cop.
O d'una decisió tàctica d'aquestes de Pere Romeu, que només coneix ell, i a l'agrada.
Tothom calla. Qui quedarà la propera temporada?
Bé, està jugant... Això està jugant al lateral dret i ho està fent bastant bé, ara de central, perquè no hi ha Mapi, però vaja, que el Barça, òbviament, s'haurà de reforçar si Ona no continua, que ja ho veurem.
Només Ona?
Hi ha diverses jugadores que acaben contracte i el Barça ho té difícil.
On és la que té més difícil el Barça per renovar-la?
Sí, se la volen rifar tota Anglaterra.
Les que no estan renovades hores d'ara són Ona, Mapi...
Graham, precisament.
Graham, que sí que...
Graham ahir va donar per entendre...
Mira, vol quedar-se. L'última actualització que vam fer de renovacions era... Graham va bé. Salma i Mapi en stand-by. I Ona pinta malament. Aquesta és l'última actualització.
I Alexia no entra.
I Alexia té el
mes 1. Alexia farà el que ja vulgui.
En vista així, la que menys preocuparia seria Salma, no?
De què? Si marxés
o... Que fos... clar, per rendiment de si demà el Barça jugarà a la final de la Champions, Salma seria titular, jo crec que aquesta temporada no. I les altres?
Hosti, jo ho veig bastant segur que no.
Poden haver lesions, en principi.
No, però que respecte a les altres que acaben contracte, totes jo crec que serien titulars.
Clar,
és Salma l'única que ballaria.
Està clar que el Barça la temporada passada ja va mirar mercat per si Salma volia marxar i finalment no es va concretar la seva sortida, per tant...
Sí, el Barça li va fer un De Jong, vols dir?
Ho va mirar, clar, li quedava un any de contracte, era una jugadora amb bon mercat i sabem la situació econòmica en què està el Barça, per tant, de les jugadores que podia entenir a prescindir, no estava en un bon moment, l'Eurocopa va ser una Eurocopa complicada pel Salma, ara està en un altre moment, però sí que l'estiu passat el Barça va escoltar ofertes per Salma, la jugadora no va voler marxar, per tant, sí que podria ser una de les jugadores amb qui no comptés el Barça, però tot depèn del que el vulgui ella. Vull dir, ara mateix encara no és clar què passarà amb
Salma. Molt bé. Per les que es quedaran i per les que podrien marxar, que dijous sigui una gran festa.
Està bé acabar així després d'aquests minuts de preocupació.
No, sí, jo he fet un comentari que està... sobradament conegut i a partir d'aquí has començat a preguntar per totes les situacions
jo no, la gent que està escoltant també està inquieta i preocupada per això, no?
Sí, que bastant. Sí,
el comodí, el famós comodí de l'oient.
El Marcos diu una cosa i la contrària.
Sí, m'estàs tornant boig.
Va, per acabar de
relatar... Normalment una persona amb rigor que li falta al programa, jo ja ho entenc, però avui m'estàs desmuntant.
Deia que per no deixar tot rematar-ho tot, l'Atlètic de Madrid va guanyar 3 lligues consecutives. La primera d'aquesta fase en què el Barça no va guanyar la Lliga la guanya l'Atlètic Club de Bilbao.
Jo aquesta me'n recordo. Aquesta, els de l'Atlètic de Madrid...
En aquelles quatre temporades el Barça sempre queda segon, però li faltava un passet, i quan ja va agafar el passet ja no l'ha deixat anar.
Ara mateix seria impensable que qualsevol dels dos atlètics guanyés la, no, la Lliga, sobretot l'Atlètic Club de Bilbao, sí, cosa que demostra com ha canviat la Lliga F i especialment el nivell del Barça. En fi, evidentment, demà podreu escoltar una conversa amb Irene Paredes, ara mateix la líder de la defensa del Barça, i ja...
Ella continua.
Sí, és un tracte.
Gràcies. Sí, els centrals millor que no les toquem gaire, perquè la cosa està una mica...
una mica
complicada. Ja sabeu que aquí hem fet l'aposta ja fa temps per Adriana, però encara li falta... la meva aposta.
Sí, sí. Adrià. No, que m'ha agradat aquest Fem Futbol que hem fet ara aquí sobre el futur de la secció, perquè sí, diríem un dilluns qualsevol.
Perquè l'oient està preocupat.
El Marco representa l'oient que ara acaba de descobrir que potser no continuarà.
Està
molt bé.
Marcos, recupera capítols de Fem Futbol, que ja ho tens tot.
Molt bé, gràcies.
Vinga, farem Ruth, fins ara.
Fins ara.
Farem una pausa i quan tornem la Laia Tudel us explicarà coses que també amoïnen a l'oient, com per exemple l'estat de la infermeria del masculí. Ara venim.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tu, si vols preguntar si 17 milions són un bon regal per a la mare, pregunta-ho, però pensa que és estrany que a algú no li agradin, llevat que ja els tingui. 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra dia de la mare de l'11. Regala-li. Cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Uala! Les grans botigues de l'esport i la moda esportiva presenten la Setmana de les Bambes.
Sí, aquesta setmana a Uala, 20% de descompte extra en un munt de bambes de les millors marques, com Nike, Adidas, Skechers, Munich.
Uala! Les grans botigues de l'esport i la moda. També a ualashop.com.
Uala!
Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Jo truco a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè te volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Dos quarts de vuit del vespre, amb bon criteri, el Salva Pou ha triat Maria Jaume. Festa i drama, m'has dit que es diu? Oh, va, perfecte. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, ens agafarem bé, no?
No, home, perquè parlem de la infermeria del Barça, que és un drama, perquè si sí, Rafinha s'hi estarà 5 setmanes i... Bé, no sé si és una festa, però ara ens començarà a sortir gent.
A sortir gent de la infermeria, sí. Vols dir? Sí, home, sí, clar, que és una festa. Tu pensa, Flick, que encara està paint, que avui tornava als entrenaments, haver perdut Rafinha durant un mes, 4 o 5 setmanes, doncs avui, com a mínim, té la bona notícia que recuperarà dos jugadors, dues peces, per aquest cap de setmana.
Tenim la sort que Flick tindrà una setmana clavada per digerir la, abans de sortir en roda de premsa.
Ja porta dies.
El dia que es va assabentar que la Mina estava lesionat, va ser mitja hora abans d'una roda de
aquella
premsa,
aquella trucada de
la Fuente encara no s'ha recuperat de la cornada.
Hansi, ha passat això.
I si arriba a fer la roda de premsa divendres passat,
Ancelotti estaria ara mateix.
Ancelotti, Rafinha, tothom. Sí, jo crec
i
que
Rafinha
seria...
també.
Tot i que ara parlant seriosament, Rafinha no anava amb cap... Jo ho vam comentar l'altre dia. No anava a la concentració de Brasil amb cap problema mèdic aparent ni cap avís del Barça d'aquells, compta amb aquest.
No, a veure, però sí que és cert que anava, pel que ens explica, anava amb una fatiga muscular molt gran. El que passa que també ens diuen, clar, a aquest punt de la temporada, tenint en compte també com s'ha hagut de gestionar els minuts al Barça, que hi ha hagut moltes lesions, i la competició i el calendari, és normal que hi hagi aquesta fatiga muscular. Ara, tu diràs, sí, però si vas tan fatigat, doncs l'ideal hauria estat dir, no?, allò que dius, ostres, tinc una petita molèstia i no hi vaig, però tampoc saps realment, perquè estava, sí, tenen fatiga muscular, com tenen molts jugadors, i després és cert que el que més els perjudica, a banda de jugar minuts també, són quan diuen els canvis de dinàmica, és a dir, quan tu fas un escalfament amb el Brasil és diferent a l'escalfament que fan amb el Barça, i només aquests petits detalls, si tu ja vas molt tensionat, doncs pot derivar en que tu tinguis... una petita lesió o una lesió com la que ha tingut Rafinha.
El que volia dir és que no hi ha un motiu objectivable per emprenyar-se amb els brasilers, ni amb Rafinha, ni amb Ancelotti.
I, de fet, el Barça no té, té malestar, evidentment, i aquesta lesió ha caigut molt malament, perquè no només perquè és una peça important dins el vestidor i en el joc de l'equip Rafinha, sinó també per ell, perquè personalment Rafinha està molt tocat, perquè aquest any ho ha passat malament, ja va tenir, ja ho vam explicar, aquelles dues recaigudes als mesos d'octubre i de novembre, tampoc aquest any a principis acabava de fer net, ara es trobava bé, tornar a recaure de la mateixa lesió és dur pel jugador, per això el vestidor del Barça també estan tocats per aquesta lesió, però és cert que et diuen, bé, no ens podem, no ens emprenyem tan directament amb la selecció del Brasil, perquè si només amb la casuística, amb el calendari d'aquestes competicions, amb la vida no, però sí que amb el calendari que hi ha i sí, que és l'última aturada.
Va així 30 anys.
Sí, però és l'última aturada abans d'un Mundial i és difícil que no gestionar això amb els jugadors, no? Just amb aquesta aturada.
I que eren amistosos, en el cas de Rafinha.
Sí, sí, eren amistosos i segur que tothom pot pensar se'ls podia haver estalviat, però és que, insisteixo, és l'aturada abans d'un Mundial.
Clar, però com després en parlarem, com se'ls podrien estalviar els espanyols, que estan jugant dos bolos per sort aquests a prop, com a mínim, però, clar, l'altre dia crec que van ser quatre titulars, demà vés a saber... Vaja, jo és que entenc, vaja, divendres estàvem tots consternats i pel que veig Flick encara hi continua, però és sí, que no té, no té solució. No,
la solució és... segurament és que com a club tu treballis fortament amb els teus jugadors per evitar qualsevol molèstia i fins i tot que la mínima molèstia, fins i tot si no la tens, puguis dir, escolta'm, és que la tinc.
Estàs dient de fer un Arsenal.
Exacte, és que l'Arsenal ha sortit aquest cap de setmana que 11 jugadors de l'Arsenal han tingut molèsties i han hagut de marxar. Que no dic que alguns d'ells no estiguin lesionats, però és molt casual que 11 jugadors hagin de tornar amb el seu club.
Però la solució de veritat no és aquesta. La solució de veritat és que s'asseguin tots els clubs poderosos del món i plantin cara al calendari. Perquè això dura des de... O sigui, jo me'n recordo, jo vaig començar a la ràdio l'any 2000 i un dels primers temes que vam fer era no, és que Rivaldo, quan va al Brasil, després torna i aquí no rendeix. No, però en 3 o 4 anys es reunirà el G14 i ho canviarà tot. Llavors, i som al 2026 és també igual.
És cert que ara mateix carregues el pes sobre els futbolistes, que són els que han de decidir esborrar-se, entre cometes, de les seleccions.
No,
s'avança lentíssim, perquè jo recordo que al principi d'aquesta xarxa és que hi havia cops de setmana que el jugador ni arribava. És que Brasil ha jugat a Perú dijous, sí. I tu l'estaves esperant dissabte, sí. I no hi era.
Sí.
Després ho van limitar...
Anava un directiu,
FIFA.
No? Com es deia el directiu del Barça? Anava un directiu del Barça als jugadors a Brasil. A l'època
sí,
de Núñez.
Sí, ara no me'n recordo el nom, però sí, sí.
I a principis de Gaspar també,
sí,
em sembla.
Sí. Sí, però
com vull dir que després ho van limitar, que les dates FIFA s'acaben dimarts, et juguen dimarts a la matinada, t'arriba trinxat igual, però t'arriba.
Però és evident que Rafinha no estava bé, perquè a la
primera... Tu creus?
Mira, a la primera part només toca 7 pilotes.
Doncs jo el vaig veure esprintar com si ho haguessin de prohibir.
Jo crec que és un jugador que no sap jugar primer... a mig gas.
Bueno, això és evident, això però el primer comentari... Bueno, que...
Aquest any de, o aquesta temporada de Rafinha és la quarta lesió ja.
Això sí.
Pues una
però
mica
que ara vaja, i jo no ho faré...
No.
És a dir, l'altre dia el vaig veure córrer com si ho haguessin de prohibir, igual que en el partit anterior amb el Barça, és que és un jugador... Jo no li tiraré en part de la merda del jugador.
Però és la quarta lesió.
Jo crec que si Rafinha no s'hagués trobat bé, no hauria corregut com el van veure córrer la primera part del...
Però va jugar bé la primera part.
No, jo no dic que jugués bé, jo dic que no vaig veure un jugador pendent de si li molestava alguna cosa, ara. I per això li preguntava a la Laia, i la Laia confirma que emprenyat sí, però que no tenim cap argument per emprenyar-nos. De dir, aquests tios ens han fet la trila. No crec que sigui
també
el cas.
Va jugar 45. Potser la idea era que jugués molt poc aquest partit i ja no juga més. Ja has tingut la mala sort que en la primera part que va jugar es va lesionar. Sí, sí.
Exacte.
Bé, jo sincerament, a part de, que de la temporada que porta Rafinha, jo crec que hi ha un punt de mala sort, perquè Vinícius també té molèsties, es podia haver trencat i no s'ha trencat. Mira, això... Vaja, no ho sé.
I mala sort amb lletres majúscules, perquè es tracta de Rafinha concretament, que per mi hi ha el líder futbolístic, que és Pedri, ho hem dit moltes vegades, i l'altre és el líder anímic, que sense cap mena de dubte, Rafinha. I ja va ser baixa en el partit que perds contra l'Atlètic de Madrid, que també va ser baixa Pedri, és cert, però que et passen per damunt amb molta facilitat, i el perds en altre amb més decisió de la temporada. És que és una peça clau que no la tindràs.
Laia, bones notícies.
Volíem començar per les bones notícies i hem anat a la mala notícia.
La festa on és? De moment només hi ha drama.
Exacte, hem començat pel drama. Som molt dramàtics en general, mira. No, anem a la festa. Koundé i Balde tornaran, de fet, aquest cap de setmana, rebran l'alta mèdica i entraran a la convocatòria pel partit del Metropolitano. Una mica la previsió ja era aquesta. Es van lesionar el 3 de març, recordareu, en el partit amb l'Atlètic de Madrid. Llavors ja es va dir que al voltant de 4 setmanes haurien d'estar de baixa tots dos per aquestes lesions musculars. Els terminis es compleixen aquests dies. Avui ja han fet part de l'entrenament amb el grup. Això vol dir que les sensacions són bones, la progressió és la correcta i, per tant, si no passa res aquesta setmana, tots dos jugadors entraran a la convocatòria. També ho farà Eric, que ha estat arrossegant els últims partits molèsties, que havia de fer net en aquesta aturada. Pel que ens diuen, el jugador li ha anat bé aquesta aturada, les sensacions són bones, també entra a la convocatòria sense cap problema, esperem que hagi pogut fer net, o pràcticament net, Eric, d'aquestes molèsties i que estigui bé, perquè també és un jugador molt important per
Flick aquesta temporada. I perquè fa algunes setmanes que és aquí caic i allà
Matxec. Per això, sí, en principi aquesta aturada bé. Li hauria d'anar bé. I ens falta De Jong, de moment encara no el recuperem. Ell es va lesionar una mica abans, el 26 de març. Sí que es va parlar de 5-6 setmanes. De febrer. Es va parlar llavors de 5-6 setmanes. Aquesta seria la cinquena setmana. De moment avui ha fet gimnàs, és a dir, al marge, encara no entrenament específic, no està amb el grup, per tant, difícilment arribarà al partit del Metropolitano. També és cert que De Jong, el ritme sempre és més prudent, ell. Ell sempre es basa molt en les sensacions, això és normal, amb totes les recuperacions, són molt importants les sensacions dels jugadors, i De Jong sempre opta per aquesta prudència màxima a l'hora de recuperar-se, i per tant, si entre 5 i 6 setmanes, doncs potser hem d'esperar que es compleixin els terminis. Sí.
I 6 setmanes són...
El 9 d'abril, és a dir, a finals de la setmana que ve, faria les 6.
Doncs això.
Per tant, és que no hi podem comptar, però si es va dir 5-6...
No, sí.
Tampoc
sí,
podies comptar ja, de fet,
ni per l'eliminatòria de Champions gairebé.
Bé, a veure, esperem com va aquesta setmana. De moment, clar, si no ha començat a entrenar-se amb el grup, ja no... Aquest cap de setmana segur que no, vaja. A veure la següent.
Molt bé, doncs... prudència amb...
Com a festa se'm queda curta, em queda...
Estàs bé, Pere.
Que bé, torna amb Koundé i Balde.
A veure, recupera peces, és important.
La cançó es titula Festa i Drama. Festa, però drama, eh? Vull dir, ja el mateix títol ja t'ho diu tot una mica. Doncs presentada la festa i el drama, rebem com es mereix una de les seccions premium del Tot Costa.
Tom.
Avui, Albert Tom. Hola, Albert, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Serà escarnit, per començar.
Ah, sí? Escarnit?
Sí, perquè en una de les primeres intervencions d'Albert Tom, al Tot Costa, bé, vas venir a argumentar, no recordo amb quines paraules, que les aturades de seleccions tampoc eren tan...
Ah, sí, no, i que ens agradaven
recordo,
molt.
Tan dolentes.
Perquè els jugadors agafaven forma. Tot és culpa teva. Tot és culpa teva.
Està posant cara de cabrons, això. Aquesta no me l'esperava.
No, jo crec que vaig...
Després ha arribat el moment per argumentar.
Sí, sí, sí. Tinc... Deixem dos minuts per argumentar-ho, eh?
Tens tota la tarda per tu.
No, em sembla que, pel que recordo... És veritat que hi ha jugadors del Barça que han crescut amb la selecció espanyola i fins i tot han explotat abans per qüestions d'edat, no? El mateix Lamine Yamal, segurament la gran explosió, primer la fa amb la selecció espanyola que no pas amb el Barça. Les aturades de seleccions, i sobretot aquesta, pensant en el Barça, són una merda. O sigui, aquesta aturada a finals de març és que no té cap sentit. Bé,
en el Barça i en tots els clubs serveixi com a prova l'Arsenal, que s'ho ha vist venir
que sí, que
i
sí.
Ho ha treballat, jo crec que de manera impecable. Zero retrets a l'Arsenal.
Però nosaltres pensem en el Barça, diguem-hi. Sí, sí. Clar, evidentment, tu estàs jugant tot en aquest moment. Quan es parlava de si les eleccions desestabilitzaven, el que de veritat desestabilitza és això, diguem. Perquè, a més, no només són les lesions, és... Ens passem els dies a les portades dels diaris de tot arreu i en els fitxar. A mi ara no m'interessa si l'any que ve fitxaran a Víctor Muñoz o un extrem que no sé com se diu, del Benfica o no sé on. Saps? O sigui... Hem d'estar per una altra cosa ara, però clar, foten una aturada de 15 dies ara i és el que toca. I això, com deia el Dani, fins que no s'asseguin tots i diguin no, doncs, escolta'm, acabem una mica abans la temporada nosaltres, que em sembla que el bàsquet ho fan així, i llavors que se'n vagin un mes i mig amb la selecció directament. Aquesta aturada en el moment que arriba és tremenda, és tremenda. Dit això, deixa'm afegir encara una cosa que segurament és més polèmica de les seleccions, que per mi, jo que no tinc selecció... El millor futbol que hi ha és el de seleccions. O sigui, aquest estiu, quan veiem el Mundial... O sigui, quan vegis allò i vegis com la gent que té una selecció sent allò, començant pels jugadors...
Totalment d'acord.
Però... No hi ha cap club al món que pugui igualar la intensitat d'un futbol de seleccions on representes el teu país.
Però
la llàstima
que
és que el meu país...
De qualitat de futbol.
No.
Sí,
parlo...
T'ho compro totalment.
D'intensitat. D'intensitat.
Una mica el Barça, ara, però potser, no? Jo... Amb els joves que han pujat, que tenen
no sé
la Masia.
Temps, però jo crec que això és debatir... O sigui, m'estàs dient que és millor que una final de Champions del Barça o del Madrid o del Bayern o del Manchester United?
Mira, Dani, a veure, faria una excepció. Una final de Champions Barça-Madrid. Potser podria estar perquè no ho has vist mai per sobre d'això. Però a nivell d'intensitat emocional, parlo només, i t'ho dic jo, que com crec altres persones d'aquesta taula, som d'un país que no té selecció. Però si aquest país nostre tingués una selecció... Home, imagina't què seria un Mundial que Catalunya hi participés aquest estiu.
Sentiríeu més un Mundial de Catalunya que una semifinal de Champions Barça-Manchester United?
No ho sé, però jo els cops que he anat a un Mundial i ho he vist allà i ho he viscut allà, he tingut enveja. Això que aquesta sensació que li passa, sobretot, per exemple, i no vull faltar ningú, ni veure un partit de Mundial entre argentins és increïble.
Clar, però jo crec que aquí també influeix la cultura, és a dir... jo, el que viuen els argentins crec que no és el mateix que viuen els espanyols.
No, però és que els argentins
que
en aquest cas...
Van guanyar un mundial.
Això val per un Boca River, llavors, també.
Ho dic com jo ho he viscut. Jo crec que un argentí veient un partit de mundial de la seva selecció preferiria que el matessin que perdre el partit. Ho viuen... No.
I
ho dic molt seriosament. Ho viuen amb una intensitat.
I un brasiler, també, eh?
Brasil
és espectacular. Brasil...
crec que s'ho agafen.
No, s'ho agafen.
Més enllà del debat, que evidentment és opinable tot.
No, però és
tot,
interessant.
Ho dic perquè ens posem també a la mentalitat dels jugadors.
Està intentant arreglar una barbaritat que va dir...
S'han assortit bastant bé.
Bona sortida,
No, perquè ens posem també a la mentalitat dels jugadors. Nosaltres analitzem sempre el que fan els jugadors com si els jugadors no volguessin, els hi fotessin la mateixa nosa les seleccions que ens fan a nosaltres. I això no és veritat.
Per descomptat que no en any de Mundial. Però, per exemple, hi ha el cas... Quan vaig veure això dels 11 de l'Arsenal, jo pensava en Zubimendi, que ha estat titular 2 anys a la selecció espanyola, ara torna Rodrigo, tothom diu, ha tornat el Rodrigo de la pilota d'or, jo encara no acabo de veure, però val, ho compro. Aquest tio ha fotut el camp de la concentració, igual quan arribi al Mundial no juga.
Bueno, en teoria no...
Home, jo és que vull que guanyi l'Arsenal, no Espanya, però si guanya la Premier i guanya la Champions, crec que li serà igual,
No, home, no.
Jugar un mundial... Migcampista titular i un dels jugadors més importants de l'Arsenal. La primera Champions de la història de l'Arsenal en 100 i pico anys d'història.
Primer que la guanyi.
M'hem portat el debat a un lloc que no tocava, però vull dir que aquest sentiment dels futbolistes és evident que hi és, i negar-lo, fer veure que no hi és absurd. Segurament per això els clubs accepten situacions que en un món lògic no haurien d'acceptar, perquè si tu dius, no, escolti, és que no cediré els jugadors, els primers que s'emprenyarien, a part de que tens la legislació en contra, serien els futbolistes.
I el que estaria bé és, per exemple, aquesta acció que ha fet l'Arsenal, que és evident que és una acció col·lectiva, 11 jugadors, és impossible que tinguin molèsties al mateix temps. Home, no sé, que obrís la possibilitat de que s'asseguessin a parlar-ne d'això, no? I que s'asseguessin a dir, a veure com ho podem fer. Perquè vosaltres dèieu, això fa 30 anys que funciona així. Hòstia, jo tinc la sensació que cada vegada s'estira més la mamella per part de tots, diguem, no? Un França, Brasil, Estats Units, amistós, a finals de març. Potser sí que passava això.
Passava, Albert, molt pitjor. Molt pitjor, perquè, com deia abans el Costa, no tenies el jugador pel cap de setmana perquè estava jugant un amistós el dijous a l'altra punta del planeta.
Però no t'envies d'anar 15 dies a Aràbia Saudita a jugar una Supercopa. A l'estiu hi havia una pretemporada a Papendal.
El Mundial de Clubs, compta, perquè el Mundial de Clubs el promou la FIFA, eh? No és que els clubs s'hagin inventat una competició... Home, clar.
I la Champions són dos partits més, és una...
Sí. Però això a mi no em mireu, que a mi el format no m'agrada.
A mi sí, però a mi també és així.
Els que us agrada el nou format...
Bueno, és això, que tothom, FIFA, UEFA...
I l'any continua tenint 52 setmanes, això de moment no ho hem aconseguit.
I els jugadors tenen el mateix cos... Bueno, el mateix cos no, segurament també els cossos han canviat dels jugadors d'ara amb els de fa 30 anys.
Home, evidentment.
Però, clar, tenen lesions i és així. I a veure demà, tant de bo no passi res més, però, clar, és evident, hi ha un altre partit demà, i pot passar. Vull dir, és que...
Sí, sí. Demà, després, de fet, escoltarem De La Fuente a veure què em diu. Albert, et tiro la pregunta que li fem a la nostra audiència i després ho trasllado als que no són premium dels col·laboradors d'avui. La baixa de Rafinha resta opcions d'èxit al Barça en tots els fronts, només a la Champions, en cap...
Jo diria que resta opcions en tots els fronts. Vull dir, per mi és una baixa, ho deia la Gemma abans.
Veus per allà la Lliga,
Bueno, o sigui, la Lliga no està guanyada, estem a 4 punts, i queden 9 partits, està ben encarada, però han de passar coses encara, i queden partits molt complicats. Al Barça li queda anar al camp de l'Atlètic de Madrid, li queda anar al camp del Getafe...
Sí,
Getafe no ho hem passat encara aquest any.
Segur.
El Getafe és allà?
Sí,
queden dues o tres sortides. I no,
sí, estava intentant recordar el partit d'aquí i no el recordo.
Una golejada en zona, no?
Sí?
No sé.
No hi ha hagut, o sigui...
Ho recordaria si hagués viscut un Getafe-Barça aquest any.
Barça 3, Getafe 0... No és golejada, no? Per mi no és golejada.
No el recordo.
0. 21 de setembre.
El Llendà, a la golejada.
Pot ser aquells que vam jugar a Johan Cruyff? No, el Johan Cruyff va ser València...
21 de setembre...
Sí,
el Johan Cruyff.
Sí, pot ser.
Sí. Que vam marcar... Era quan Ferran Torres feia gols, que en va fer dos, i Dani Olmo.
Pam!
Va fer un altre.
Vagin passant.
Sí. Vull dir que ara està en una sequera evident. Potser amb la selecció espanyola la trenca.
Exacte.
O Sassuna.
El camp d'Osasuna, que no sé si és l'any passat o així, que vam perdre. És a dir, que queden sortides importants i jo crec que el Barça no té la Lliga guanyada i ara només ens queda la Champions. Rafinha és una baixa importantíssima també en el moment. És a dir, aquest any Rafinha ha sigut un jugador molt intermitent amb totes aquestes lesions, però tenies la sensació amb els dos últims partits, no? Sobretot el de Newcastle, però també el 3-0 amb l'Atlètic de Madrid de Copa, que dius, hòstia, ha tornat aquell Rafinha, no? I ara és una altra cosa, no? Bé, doncs això no ho tindràs i hauràs d'improvisar altres solucions i tant de bo sortim bé. Escolta'm, jo crec que hi ha... Té opcions, Flick, per fer altres coses i que li puguin anar bé, també, des de Rashford, des de Fermín, el mateix Olmo, vull dir, hi ha més jugadors que s'incorporen, Gavi torna, o sigui, ha de tornar també anar entrant en mica, vull dir que, bueno, opcions n'hi han, però afecta segur.
Rashford,
Rashford, sí.
Home, per què no?
T'agrada Rashford a tu, Albert?
A mi Rashford em sembla una opció per tenir un extrem pur Esquerra, que no el tenim, sinó el que més se li sembla ara és Cancelo. Però si no fos Cancelo, diguem...
El que passa, Rafinha, és qualsevol cosa menys un extrem esquerre pur. Sí. És a dir, aquí el dubte és, vols un tio que jugui en aquella zona i que faci coses completament diferents, o un tio que no sigui extrem, però que faci coses
doncs
que s'assemblen a Rafinha?
Doncs depèn del partit i depèn del moment. Per exemple, una cosa que a mi m'agrada molt de l'Atlètic de Madrid de Simeone és que el partit te'l canvia tres vegades. O sigui, fa una tàctica defensiva a la primera part, després fa tres canvis i canvia el plantejament. O sigui, crec que l'Atlètic de Madrid canvia molt els partits. I el Barça també ens pot donar aquestes opcions, diguem, la sortida de Rashford o a l'inici o a la segona part. I si vol jugar sense un extrem pur, doncs segurament el que se li semblaria més és Fermín, Olmo, no?, que caiguessin a la banda esquerra. Tens opcions i veuràs a veure què. Rashford va fer un primer tram de temporada quan hi havia moltes baixes, i jo crec molt notable.
Numèricament...
Fa por la pressió de Rashford. És a dir, si Lewandowski sembla que és el que ha decidit Hansi Flick que serà titular, juga de nou, Lamine Yamal, que sabem que està volcat únicament, però entre cometes, en la part ofensiva, el que ho equilibra tot una mica era Rafinha. Rashford té unes desconnexions i per mi és dels pocs jugadors que té millors dades que rendiment damunt la gespa.
Estic d'acord.
Però bé.
Tu creus que la baixa afecta de Rafinha afecta en tots els fronts o et preocupa més la
Champions? No, en tots els fronts.
En tots els fronts.
La Champions potser em preocupa una mica més, però en tots els fronts, 100%.
Marcos?
Jo també.
Tots els fronts.
Tots. Jo crec que hi ha la pregunta, pel que us conec, crec que hi ha la pregunta literal i l'esperit de la pregunta. Ah. La pregunta literal, per mi... No, home, sí, la pregunta literal és impossible respondre
que no.
Suma. No, suma no tenir Rafinha, si fotem rentre al cap i que no jugui mai.
No, però pots votar que no, perquè pensis...
Però el que diu la Sònia, o el que m'ha semblat abans, que és, veieu perillar la Lliga ara que no hi ha Rafinha? Jo no veig perillar la Lliga. Veig perillar la Champions, però és que ja la veiem Rafinha també. No veig perillar la Lliga per la baixa de Rafinha. Crec que el Barça sense Rafinha pot guanyar la Lliga.
Per tant, la baixa de Rafinha no té cap afectació.
Sí, et fa pitjor equip, però no tan pitjor com per no guanyar la Lliga espanyola 2025-2026.
No et resta opcions d'èxit a la Lliga.
Et resta opcions d'èxit a la Lliga, no les suficients com per perdre.
Ah, d'acord.
Per tant, no afecta.
M'entens?
No,
sí.
No t'entens.
Sí.
No afecta, del però...
Vota la segona.
Falta
la
derbi. És molt fàcil d'entendre, eh?
Sí.
Vota... Del 0 al 10, amb Rafinha tens 10 opcions a guanyar la Lliga. Sense Rafinha tens 7, però són més que 5.
Però la guanyaràs.
Són notables. Són més que 5.
Estic bastant a prop de la posició.
És per omplir una mica, perquè avui...
Ben argumentada de Daniel de Sanabra.
No, és aquest petit creixement, jo crec que tots esperàvem d'aquest últim tram de temporada del Barça, o que tots esperem, diguem, i que havies intuït en els últims partits amb Rafinha, que dius, serà possible aquest petit creixement que necessitem per acabar de tancar la Lliga i per poder guanyar la Champions, o per poder arribar a la final de la Champions, que jo penso una cosa, que si passem l'Atlètic de Madrid, el Barça és a la final.
Sí?
Sí.
Uf.
Sí.
Uau.
Tu creus que es carrega l'Arsenal?
Jo crec que sí.
Vaja.
Dani?
Sí, sí.
Dani? Alguna cosa? Wow.
No, ho sé. O sigui... Pot ser perfectament. És la banda del quadre més...
No és l'equip que em fa més por. És a dir...
No, clar.
Per mi seria molt pitjor Bayern de Múnich.
O el PSG.
Tinc la teoria que la gent té encara la imatge que és certa de l'Arsenal com a loser i equip que juga així una mica com li agrada al Barça.
Alegria,
l'Arsenal
no?
És un equip però fastigós d'haver-ho jugat.
Sí, però no s'hi ha trobat tant.
És un equip que t'asfixia, que és defensiu, és de pilota aturada, és tot el que li va malament al Barça.
Estic 100% d'acord amb el que dius. Continuo tenint el dubte sobre si mentalment tindrà la fortalesa per resistir un avantatge que sembla comodíssim a la Premier.
Primer títol ja l'ha perdut.
Sí, ja, perquè no jugava David Raya,
bueno,
per exemple.
No, però l'ha perdut.
Però
no
és una... Està bé,
jugava Kepa i es va menjar un...
Es va cobrir de glòria. Va, hem llançat aquesta primera pregunta i busquem-hi resposta entre la nostra audiència. Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
Aquí a la taula hi ha gairebé unanimitat. El Dani té una idea un punt més matisada, però la baixa de Rafinha resta opcions d'èxit al Barça, sí a la Lliga i a la Champions, sí només a la Champions, nord.
Sí a la Lliga 61%, Lliga i Champions, sí només a la Champions 23%, no 16%.
Per tant, la gent està acollonida. El personal...
Sí.
Aquesta és la lectura bona. Aquesta és la lectura bona. Sí, exacte. Sí, sí, un 61% vaja, està, vaja més d'un 61.
Sense Rafinha no m'atreveixo a sortir al carrer.
La permanència està assegurada?
Sí, sí. I jo crec que matemàticament permanència i Champions de l'any que ve ja ho tenim.
Bé, un 84% dels que han votat veuen pràcticament impossible guanyar la Champions sense Rafinha, perquè si sumes el 61 més el 23...
Sí, sí.
Contundent.
També et dic que demà la pregunta podria ser sense Rafinha, creieu que guanyaríem la Champions? I no sé quin percentatge.
Seguint el raonament del...
Són resta opcions, dèieu, no? La pregunta, sí, vull dir, a veure, és que tampoc ens tornem bojos, ara.
Sí. Segons el raonament del... El 93% pensen que resta opcions a la Champions, no vol dir que amb les que et resti, no tinguis opcions de la Champions.
Molt bé, Sònia.
I ara ja segueixo el raonament de la Sanabra fins al final.
Una pregunta...
Hi ha 9 persones a la taula, avui només he convençut una, però estic orgullós d'haver-la convençut.
Va, el Damià diu, la Lliga crec que es notarà moltíssim, però que ho tirarem endavant igualment. A la Champions, en canvi, crec que ja no som favorits per superar l'eliminatòria contra l'Atlético. Tant de bo tot quedi en 5 setmanes. Barça Dreams diu, hem de considerar la Champions com a gran repte del Barça de Flick i per assolir-la caldria tenir tot l'arsenal futbolístic a punt i el seu màxim nivell és una baixa cap dalt. L'Alfonso diu, sí, clar, és un jugador titular que jugaria molts minuts, que pressiona molt el rival després de pèrdua de pilota, que estira l'equip cap endavant, que té velocitat i gol. El Macià diu, qualsevol baixa et resta opcions i Rafinha és un jugador molt important, però confio en la resta de jugadors per seguir optant als dos títols.
Aquesta és l'actitud.
Pa amb tomàquet,
que
diu,
no és la meva.
Tenim una plantilla curteta, qualsevol baixa es notarà i Rafinha és el davanter que més pressiona, que es lesioni a un amistós venint d'una colla de lesions, és per fer-s'ho mirar. El Joan Lafarga diu, Lliga i Champions, Rafinha ha estat un irresponsable. Tot es semiesborren i ell fa el quixot. No. Ja s'ha trencat 3 cops aquest any. A l'estiu l'hem de posar al mercat.
Hola.
I el Robert diu, no és que resti opcions, és que les anul·la. Sense ell, cap possibilitat.
Drama.
Hem trobat...
De festa,
hi
ha hagut algun esguard de festa, però en general percebo bastant drama. De fet, ara estava pensant que el Ricard Torquemada i el Club de la Mitjanit va dir que per ell l'absència de Rafinha canvia